Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Compromís entre el govern i els alcaldes del Pallars Sobirà perquè el Doctor Music Festival torni al Pirineu en un futur immediat. A més, hi haurà reunions trimestrals per treballar en el desenvolupament de la comarca. Montse Manent.
És el resultat de la trobada de Quim Torra amb els alcaldes del Pallars Sobirà a la Generalitat. El president del Consell Comarcal, Carlos Issús, ha reconegut que caldrà redimensionar i reubicar espais per encabir el festival, mentre el conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat que el govern podria donar permisos temporals per la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments.
Obrir noves edicions, però que poden ser unes noves edicions, redimensionant i reubicant espais, i si tot això encaixa, el Doctor Music pot ser un projecte que amb el futur es pugui tornar a estudiar.
Segurament es podran donar permisos condicionats que, en cas que no existeixin ni aquests avisos meteorològics ni avisos de risc, puguin comportar la celebració de determinats events.
Prop de 5.000 persones surten al carrer a Barcelona per reclamar subvencions que evitin la pèrdua de 1.600 llocs de treball en el sector de la discapacitat.
La manifestació l'ha convocat l'Associació Empresarial d'Economia Social d'Incat. La seva portaveu, Amàlia Clara, ha exigit solucions immediates per evitar els acomiadaments.
Si no ens ajuden amb el que els hi correspon per obligació, la cartera de serveis socials per a aquest ordre de necessitats de la Generalitat de Catalunya quedarà deserta, perquè el 97% dels recursos els gestionem nosaltres i avui estan en risc. I és per això que ens hem fet visibles per dir ja n'hi ha prou.
La plataforma SOS Costa Brava i diferents entitats del territori presenten 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Litoral Gironí.
Denuncien que els 4 criteris que utilitza el pla són insuficients i que a més no tenen en compte la capacitat del territori.
FM Girona, Sisu García.
L'entitat, juntament amb associacions del territori, ha presentat un total de 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, la base que ha servit per aplicar l'actual moratòria. Escoltem l'advocat Eduard Ribot.
De fet, l'exigència de la plataforma La SOS Costa Brava amb el Pla Director és de desclassificacions massives de tots els sòls urbanitzables pendents d'executar.
Polèmica a Tarragona amb el Top Manta. La Pimec ha organitzat una taula rodona pel proper 6 de maig que pretén ser transversal.
L'objectiu és que se'n desprengui un pla d'acció a nivell de tota la costa catalana.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, també ha afegit que hi seran presents marques i patents, a més de Comerç Barcelona i Girona, i l'exconseller d'Interior, Jordi Jané. A més, Nieto creu que es necessita la complicitat dels polítics municipalistes per combatre aquesta pràctica.
La pràctica il·legal del comerç està realitzant en un terme municipal, i el terme municipal el que té l'exclusiva és l'alcalde del poble.
Álvaro Soler, Sara Baras o Els Pets seran alguns dels protagonistes de la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, la nova ràdio David Fernández.
També hi haurà un tribut a cuina a càrrec de Momo. El director del festival, Martín Pérez, defensa la programació i diu que la de l'any passat potser no va ser del tot encertada.
L'any passat considero que nosaltres no vam estar prou encertats en el programa. L'expectativa d'aquest any és molt més elevada, perquè no se'ns acudeix cap d'aquests concerts que pugui no ser un concert d'interès al públic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. En conjunt, el temps d'aquest dijous és bastant més estable respecte a dies anteriors. A hores d'ara trobem valors de temperatura que oscil·len entre els 18 i 22 graus a la major part de Catalunya i fins i tot fa força sol a les comarques del sud del país. En canvi, cap a les comarques de Girona, Barcelona i també cap al Pirineu, aquí els núvols són més compactes i esporàdicament deixen alguna tímida precipitació en cotes de neu situades cap als 1.400 metres. I de fet, el que resta d'aquest dijous continuarem parlant d'aquest temps més ennuvolat amb alguna precipitació cap al nord i nord-est, Ripollès i més sol cap a la resta. I també encara trobarem vent cap al sector de l'Alt Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, vent moderat que pot bufar localment amb cops forts. De cara a aquest proper divendres, doncs el temps en conjunt serà estable, un dia marcat pel domini del sol, amb poca nuvolositat. Això sí, encara cap al matí pot aparèixer algun núvol cap al Pirineu, així com a la tarda, en conjunt però sense precipitacions i temperatures aquest divendres que seran semblants o localment una miqueta més altes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Via. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud i més endavant 2 quilòmetres de Colpapiol també en sentit Martorell. A més, a la mateixa autopista hi ha 8 quilòmetres de retenció de Sant Cugat del Vallès a Barberà en sentit nord per anar cap a Girona en aquest cas. A l'autovia 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció del Bruc a Castellolí en sentit Lleida per obres. A la B30, a lateral de la P7, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord, en tots dos casos per enllaçar amb la C58. A la C58 hi ha 2 quilòmetres de Quart Sant Quirze i 3 quilòmetres més de Montcada a Barcelona en sentit sud i 2 quilòmetres de retenció a Terrassa en sentit nord. A la C17 hi ha retencions a Parets i a Mollet en sentit Barcelona i a Parets i a Malla en sentit Vic. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Santa Coloma de Gramenet al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23, cua d'Esplugues, l'Avinguda Diagonal i també retencions de Molins de Rei al Papiol. I a la C55, retencions de 2 quilòmetres a Castellcalí en sentit Solsona, en sentit nord. Repassant tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs i cua del Nus de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle variat que ja no talla cap carril. I a la ronda litoral, la B10, hi ha trams de retenció pràcticament en tot el recorregut, de Zona Franca al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i també retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els alcaldes del Pallars Sobirà i la Generalitat es conjuren per aconseguir que el Doctor Music Festival torni al Pirineu en un futur immediat. Els edils s'han reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori, Damià Calvet, que s'han compromès a celebrar reunions trimestrals per treballar en el desenvolupament de la comarca. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La cimera al Palau de la Generalitat ha durat 2 hores en què s'han tractat multitud de temes relacionats amb el desenvolupament del Pallars Sobirà. Com ha explicat el president de la comarca, Carlos Isús, un d'aquests ha estat el futur del Doctor Music Festival.
Fer una possibilitat d'obrir noves edicions, però que poden ser unes noves edicions, amb redimensionant i reubicant espais, i si tot això encaixa, el Doctor Music pot ser un projecte que amb el futur es pugui tornar a estudiar, i el futur vol dir un futur immediat.
Isús ha assegurat que la promotora continua pensant en Escalarre com a lloc ideal per celebrar el festival. Al seu torn, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha garantit que la Generalitat posarà de la seva part.
Tenim doncs una sèrie de tecnologies que ens permetin generar avisos a partir de precisament aquestes prediccions meteorològiques. Segurament es podran donar permisos condicionats que, en cas que no existeixin ni aquests avisos meteorològics ni avisos de risc, puguin comportar la celebració de determinats events.
La reunió ha acabat amb el compromís de la Generalitat de fer reunions trimestrals amb la comarca del Pallars Sobirà que serveixin per fer seguiment de reptes com la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona per al 2030.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Les empreses d'economia social surten al carrer. Prop de 5.000 persones, segons l'organització, s'han manifestat aquest migdia a Barcelona, convocats per l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT. Reclamen subvencions a l'administració per evitar la pèrdua de 1.600 llocs de treball els propers mesos a causa de l'augment del salari mínim. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Amb el lema, amb la meva feina no s'hi juga, unes 5.000 persones amb discapacitat intel·lectual i amb especials dificultats, com ara trastorns mentals, paràlisi i cerebrals, han reclamat avui solucions per evitar que més de 1.500 persones del sector perdin la feina. La portaveu de l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, Amàlia Clara, ha exigit solucions immediates.
Si no ens ajuden amb el que els hi correspon per obligació, la cartera de serveis socials per a aquest ordre de necessitats de la Generalitat de Catalunya quedarà deserta, perquè el 97% dels recursos els gestionem nosaltres.
Celebren la pujada del salari mínim fins als 900 euros, però els ha agreujat la situació perquè no s'ha acompanyat de diners per assumir-la. Així ho explica almenys en Josep Maria Sureda, treballador de la Fundació Privada El Molí d'en Puigverd, de Palafolls i Masnou. Ho ha explicat a la xarxa.
Veiem molt positiu la pujada del salari mínim, però alhora creiem que les administracions públiques no estan fent el que s'ha de fer, que és col·laborar en aquest desenvolupament de la pujada.
La marxa ha sortit de la delegació del govern espanyol i ha acabat davant el Departament de Treball, on s'han reunit amb el secretari Josep Ginesta.
I justament Josep Ginesta passa la pilota al govern espanyol.
Ginesta ha anunciat des de la xarxa que impugnaran la distribució de recursos que ha fet l'administració central, ja que no té en compte la singularitat dels centres especials de treball que hi ha a Catalunya.
El compromís de que impugnarem la distribució de recursos, perquè fixin-se, dels recursos addicionals que diu l'Estat que posarà en els centres especials de treball, a Catalunya poden arribar-ne al 16% quan tenim un 22% de persones del conjunt dels que té l'Estat, no? Per tant, hi ha un greuge claríssim en aquest finançament i tornarem a reclamar i farem les impugnacions corresponents.
El secretari general del Departament de Treball també ha assegurat que la Generalitat ha fet els deures i que li tocaven a l'hora de destinar recursos al mercat laboral protegit.
I a Badalona, la Federació d'Empresaris de la Ciutat i la Fundació Badalona Capaç han signat un conveni per conscienciar l'empresariat badaloní de la tasca social que representa contractar a una persona amb discapacitat intel·lectual. El text vol trencar prejudicis i afavorir la inserció del col·lectiu al mercat laboral. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Un conveni que dona la possibilitat que persones amb discapacitat intel·lectual s'incorporin al món laboral i així puguin assolir un major grau d'autonomia. Així ho ha manifestat Josep Maria Puente, qui ha assegurat que cal trencar encara els prejudicis sobre tenir en plantilla a una persona amb diversitat funcional.
Una de les fites més importants dels empresaris és poder crear llocs de treball. Si aquests llocs de treball, en aquest cas, tenen un sentit molt concret i tenen un fet que aquest conveni pot ajudar a que això es millori, per nosaltres és important de donar la possibilitat que s'incorporin al món laboral persones amb unes dificultats.
I és que, tot i que la llei obliga les empreses de més de 50 treballadors a contractar una persona amb discapacitat intel·lectual, hauria de convertir-se en un fet habitual.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els candidats a les eleccions generals que són a la presó no en podran sortir per fer campanya. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem a poques hores per l'inici de la mateixa. Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn havien demanat que els alliberessin.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat la decisió i ha destacat la incongruència que Joaquim Forn pugui ser escollit per a una mesa electoral però no pugui fer campanya.
Una persona que pot ser escollida per ser, estar en una mesa electoral i validada que els vots que fem tots doncs han estat correctament i han sigut democràtics, aquesta persona se la pot estar en una mesa electoral, però no se la deixa sortir a fer una campanya electoral perquè els ciutadans la puguin votar, no? Per tant, d'alguna manera estem, diguem-ne, amb un atzucac en el qual demostra una vegada més que l'Estat espanyol, quan se li presenten reptes democràtics, entra en col·lapse.
La sala considera que es mantenen les condicions per les quals se'ls va empresonar i que ara estan en un moment del judici en què aquesta activitat, que implicaria desatendre la crida judicial, provocaria una important disfunció en el desenvolupament del procés.
Mentrestant, avui en el judici al Suprem, agents de la Policia Nacional que van actuar a Barcelona l'1 d'octubre han tornat a qualificar els votants d'agressius i organitzats i els Mossos de passius. En la sessió del matí, els testimonis han tingut diverses enganxades amb les defenses. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tots els policies nacionals han coincidit en les seves versions. L'oposició de la ciutadania en els centres de votació estava organitzada. La seva actitud era agressiva i la dels agents dels Mossos d'Esquadra passiva. Tres dels policies han explicat que hi havia encaputxats a l'interior dels col·legis electorals. Durant l'interrogatori a un dels agents, l'advocat de Vox ha comès una errada clamorosa. Ha preguntat al policia si l'1 d'octubre va veure gent amb llaços grocs de solidaritat amb els presos polítics. El 1 d'octubre, la justícia Justícia encara no havia empresonat ningú.
En los centros de votación en los que intervino vio usted que los concentrados mostraran elementos identificativos, lazos amarillos.
No lo recuerdo. Igual alguna estelada, pero no lo recuerdo, no lo recuerdo.
L'advocat de la defensa, Jordi Pina, ha acollat un dels policies fins que ha acabat reconeixent que no va veure com es llançaven objectes al Col·legi Àgora de Barcelona. Prèviament havia dit que s'havien llançat pedres.
Exactamente no lo vi.
Ah, bueno, pues yo le estoy preguntando lo que usted vio.
Sí, había el lanzamiento, pero si me dice específicamente lo que era, si era una piedra o era... Pues no lo sé.
¿Usted vio lanzamiento de objetos, sí o no?
No.
Pina també ha enxampat un altre inspector que enredava explicant intervencions en diversos centres i barrejava col·legis on havia estat i on no hi havia estat.
A la tarda han declarat diversos agents de la Policia Nacional. Tots han reafirmat que les forces de l'Estat van fer una bona i continguda actuació l'1 d'octubre. I de nou han criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra.
Asseguren que la seva actitud era col·laborativa envers els manifestants. Així ho han explicat dos agents que van participar en l'operatiu a Girona.
Uno de los organizadores que estaban en el colegio Provençals se dirigió a la masa con un megáfono o micrófono diciéndoles lo siguiente. Los Mossos nos acaban de informar de que tengamos cuidado que en la zona hay vehículos de paisano de la policía.
Las personas, también al término de esa votación, se dirigieron al mismo Mosso de Escuadra y le dieron la mano, le abrazaron y le vitorearon. Y él le respondió también de manera efusiva a esos vítores y a esos saludos.
Al seu torn, l'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha preguntat a un d'aquests agents per què es va triar l'Escola Verda Girona per enviar-hi reforços de la Policia Nacional. Una pregunta que ha provocat la intervenció del jutge Marchena.
¿Tenía algo que ver que las hijas del president Puigdemont acudieran a esa escuela para que fuera seleccionada?
Vamos a ver, señor Letrao. ¿Cómo va a saber el declarante la motivación que tuvo el que ordenó la entrada en ese colegio, si eso estaba relacionado con las hijas del señor Puigdemont? Es una pregunta de pura conjetura, y usted lo sabe.
Les declaracions del Tribunal Suprem es reprendran dilluns vinent.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya accepta la personació de Vox com a acusació popular en la causa contra el president Quim Torra per mantenir els llaços grocs als edificis públics.
Vox va presentar una querella contra Torra gairebé al mateix temps que la Fiscalia. Ara el TSJ ha acceptat que els dos procediments s'acumulin. La querella del Ministeri Públic contra el president era per desobediència per haver fet cas omís als requeriments de la Junta Electoral que li ordenaven retirar la simbologia independentista dels edificis públics.
Tot això el mateix dia que el jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha arxivat la causa per detenció il·legal oberta arran d'una denúncia del president Quim Torra contra la Policia Nacional per les detencions del passat 16 de gener.
El jutjat havia obert una causa penal per investigar si la policia es va extralimitar en els arrestos de 16 activistes, entre ells els alcaldes de Celrà i Verges, pels talls de l'AB a Girona durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Ara la magistrada, però, considera que no hi ha prous indicis de delicte i ha decidit arxivar la causa.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La plataforma SOS Costa Brava i diferents entitats del territori han presentat 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Litoral Gironí. Denuncien que els 4 criteris que utilitza el pla són insuficients i que, a més, no tenen en compte la capacitat del territori. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat, juntament amb associacions del territori, ha presentat un total de 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, la base que ha servit per aplicar l'actual moratòria. Escoltem l'advocat Eduard Ribot.
Si no fem abans aquesta anàlisi prèvia de quina és la magnitud del problema a la Costa Brava, difícilment podem abordar a fons el greu problema que és el de la necessitat d'un canvi de rumb. De fet, l'exigència de la plataforma de la SOS Costa Brava amb el pla director és de desclassificacions massives de tots els sòls urbanitzables pendents d'executar.
A banda dels projectes vinculats directament a la construcció d'habitatges, la plataforma també demana un replantejament del projecte de la C32, que insisteix que està vinculat indirectament al desenvolupament de projectes urbanístics que ja estan aprovats a nivell municipal.
La petita i mitjana empresa tarragonina li declara la guerra al Top Manta. De moment, la Pimec ja ha organitzat una taula rodona pel proper 6 de maig que pretén ser transversal. L'objectiu és que se'n desprengui un pla d'acció per tota la costa catalana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, ha explicat que es tracta d'una taula transversal on hi participaran moltes persones coneixement de causa. També ha afegit que hi seran presents marques i patents, a més de Comerç Barcelona i Girona, i l'exconseller d'Interior Jordi Jané. A més, Nieto creu que es necessita la complicitat dels polítics municipalistes per combatre aquesta pràctica.
La pràctica il·legal del comerç està realitzant en un terme municipal, i el terme municipal el que té l'exclusiva és l'alcalde del poble, que és el màxim responsable o representant de la ciutadania.
Des de Pimec Tarragona volen que aquesta taula sigui exemplar, que tingui un pla d'acció a tota la costa catalana. Asseguren que des d'altres indrets de l'estat espanyol també s'han interessat per aquesta taula.
Una desena de globus aerostàtics han aixecat el vol a primera hora del matí a la plaça Major de Vic. Ha estat el tret de sortida a una nova edició del Mercat del Ram. Enguany, la tradicional fira agrària d'Osona arriba a la 36a edició. El 9FM, Martí Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana una vintena de globus participaran al 36è Trofeu Internacional de Globus amb pilots d'arreu de Catalunya i Espanya, i també de França, Holanda, Alemanya i Itàlia. El guanyador serà el que s'apropi més al campanar de Vic. La previsió aquest any és concentrar els vols als matins, ja que la climatologia dificultarà els enlairaments a les tardes. Ho explica Miquel Masellera, organitzador del trofeu.
I sembla ser que podrem volar tots els dies, almenys els matins. A les tardes, vist el que ens va passar l'any passat, un globo va tenir la mala sort de tocar un edifici, i tenint en compte que tenim aquesta grua tan meravellosa aquí a la plaça, doncs a les tardes és molt probable que no puguem volar.
L'esdeveniment dura 4 dies, amb vols d'exhibició com els d'avui, i un espectacle de llum i so amb globus captius dissabte al vespre.
El millor pa de Catalunya es ven a Manresa, així ho diu el darrer llistat de l'anomenada Ruta del Bon Pa que organitza cada any l'entitat Panàtics. El guardonat d'enguany és el forn manresà Cabrianes, i en especial el seu pa de l'avi triat d'entre 160 propostes més. Ràdio Sallent, Olga Gili.
La directora del Forn de Cabrianes, Rosa Maria Abdal, assegura que estan satisfets que es reconegui la feina ben feta.
Doncs estem molt i molt contents. Aquest reconeixement ens ajuda a tirar endavant amb més força i optimisme, i el fet que et reconeguin la feina ben feta sempre és una satisfacció.
La mateixa Badal afegeix que el jurat ha valorat el gust, l'aspecte i les característiques de la molla i la crosta principalment.
I el jurat han format per experts professionals del sector com forners i mestres d'escola de forners. Van fer un tast anònimament al pa i en van valorar el gust, l'aspecte i les característiques de la molla i la crosta. Entre d'altres elements.
El Forn de Cabrianes ha obtingut més de 70 punts dels 100 possibles.
Causando impresión cada día cuando levanta.
En cultura, Álvaro Soler, Sara Varas, Carlos Núñez o Els Pets seran alguns dels protagonistes de la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. El certamen se celebrarà del 25 de juliol a l'11 d'agost, amb un total de 12 actuacions amb artistes de primer nivell internacional. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Per primera vegada hi haurà dansa amb Sara Varas, que opirà un cartell format per Álvaro Soler, Diego Cigala, Carlos Núñez, Els Pets, Sau 30, Fangoria, Rosalén, Vanessa Martín, Rosario i Aidexe Annau. També hi haurà un tribut a cuina a càrrec de Momo. El director del festival, Martín Pérez, defensa la programació i diu que la de l'any passat potser no va ser del tot encertada.
L'any passat considero que nosaltres no vam estar prou encertats amb el programa. Estem aprenent, evidentment. Es quedarà molt per aprendre. L'expectativa d'aquest any és molt més elevada, perquè no se'ns acudeix cap d'aquests concerts que pugui no ser un concert d'interès al públic.
El Festival de Música de Cambrils, que compta amb un pressupost de 1,6 milions d'euros, posarà a la venda les entrades el pròxim dilluns.
I un any més, el Festival de Peralada, l'Alt Empordà, aposta per l'educació artística i per la implicació territorial organitzant el Campus Peralada, dirigit als joves artistes de la demarcació de Girona. Enguany s'amplia, incloent-hi la ciutat de Perpinyà, i l'artista resident serà el músic i compositor Marco Mezquida. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. El Festival de Peralada aposta per potenciar la cultura i la vocació artística a la demarcació de Girona a través del seu campus. En la quarta edició del Campus Festival Castell de Peralada, aquelles persones que estudien alguna disciplina artística a l'Alt Empordà o a les comarques gironines podran participar en aquest campus, que els posarà en contacte amb els artistes del festival. Un campus que al llarg de 4 edicions hi han passat 800 estudiants i que aquest any s'obre també a la ciutat de Perpinyà. El director del Festival del Castell de Peralada, Oriol Aguilar, explica així la importància del campus.
Per fomentar el talent i contribuir a forjar personalitats artístiques. Per tant, té una funció educativa també de descobrir, d'inspirar.
Un campus que aquest any, a través de La Traviata, busca la participació d'estudiants de fusteria, maquillatge i caracterització. Podran estar en contacte amb aquesta producció pròpia del festival.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, cap de setmana vital per als catalans de la Lliga Leport de bàsquet.
El Barça B visita una pista difícil, la del Betis, que és líder. Els blaugrana intentaran apurar les seves opcions de salvació, com ho intentarà fer també dissabte el Prat, que rep a Granada, que és novè. Amb un altre objectiu ben diferent es troba el Força Lleida. Els lleidatans visiten aquest divendres l'Osca amb l'objectiu de sumar la primera victòria del 2019 fora de casa i enganxar-se a la pugna per les posicions de play-off. Jorge Serna, míster dels lleidatans, confia en l'estat físic dels seus jugadors.
Y entonces estamos trabajando tanto física como mentalmente para llegar a ese punto. Y veo que el equipo responde bien y mañana yo creo que estaremos en condiciones de darlo todo. Ahora bien, vamos a ver si la suerte, la precisión, pues van de la mano y nos puede ayudar a ganar el partido.
El Club Bàsquet Tarragona i el Club Tenis Tarragona sumen forces per omplir el pavelló aquest cap de setmana.
Els socis del Club Tenis Tarragona tindran l'entrada gratuïta al partit de bàsquet d'aquest dissabte a la Lliga EVA. L'equip blau arriba a les últimes jornades de la Lliga regular com a líder del seu grup i busca un pavelló ple de gom a gom. Pel que fa al pàdel, el supergran slam de pàdel que es disputarà a partir de dijous amb 130 parelles.
L'associació esportiva Ramassà ha recaptat més de 20.000 euros pel seu sisè viatge solidari a Costa d'Ivori.
El Club de la Quarta Catalana del Vallès Oriental comença avui la seva aventura en un país africà. Aquest cop col·laborarà amb l'entitat Homes del Demà, que treballa per la integració dels infants amb discapacitat.
I en waterpolo, el Barceloneta va sumar un nou triomf.
El rival d'ahir era el Mataró, que jugava només 24 hores després d'haver jugat i perdut un altre compromís de Lliga davant el Barcelona. Els mariners es van imposar per 12-7 i sumen la 20a victòria en 21 jornades, que els assegura acabar primers.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica interpretada per grans solistes i directors i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Abona't a l'OBC. Tota la informació a auditori.cat.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona, parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Topònims.
El nom de Vallromanes, un petit municipi del Vallès Oriental situat a la serra de Sant Mateu, que limita amb el Maresme, és d'origen llatí. La referència més antiga que s'ha trobat en els primers documents escrits que es conserven del segle XII parla de la vall de Romans. El seu gentilici, però, és més controvertit, com recorda l'especialista en dites i refranys Víctor Pàmies.
A veure, el gentilici de Vallromanes, hi ha gent que es diuen vallromanins, vallromanines, hi ha gent que diuen vallromanès, vallromaneses, i altres que diuen vallromanencs, vallromanenques. Llavors, davant d'aquest dubte, clar, cadascú semblava com si hi hagués una mica de picabaralla, que si són vallromanins, si són vallromanesos. Vam fer la consulta a l'Institut d'Estudis Catalans, que hi ha la Societat d'Onomàstica, i ens van dir que en principi totes són formes correctes.
Vallromanes i Montornès formaven un sol municipi fins que Vallromanes va decidir separar-se'n en la primera meitat del segle XX. D'això ja fa 80 anys.
Per això, alguns indrets encara formen part dels dos municipis.
Sí, clar, trobem, ja et dic, des dels assentaments neolítics que hi ha la Roca Foradada, que és una meravella, n'hi ha molt poques a tot Catalunya, n'hi ha 3 o 4, i en tenim una altra a la Roca, a la part de la ruta prehistòrica. Clar, trobem assentaments ibers, hi ha també tota la part de Cellex, és realment molt ric en patrimoni, és molt ric i en masies, hi ha una riquesa també brutal.
Actualment, Vallromanes té 2.543 habitants i és un dels municipis amb la natalitat més alta de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Compromís entre el govern i els alcaldes del Pallars Sobirà perquè el Doctor Music Festival torni al Pirineu en un futur immediat. A més, hi haurà reunions trimestrals per treballar en el desenvolupament de la comarca. Montse Manent.
És el resultat de la trobada de Quim Torra amb els alcaldes del Pallars Sobirà a la Generalitat. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, ha reconegut que caldrà redimensionar i reubicar espais per encabir el festival, mentre el conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat que el govern podria donar permisos temporals per la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments.
Obrir noves edicions, però que poden ser unes noves edicions, redimensionant i reubicant espais, i si tot això encaixa, el Doctor Music pot ser un projecte que amb el futur es pugui tornar a estudiar.
Segurament es podran donar permisos condicionats que, en cas que no existeixin ni aquests avisos meteorològics ni avisos de risc, puguin comportar la celebració de determinats events.
Prop de 5.000 persones surten al carrer a Barcelona per reclamar subvencions que evitin la pèrdua de 1.600 llocs de treball en el sector de la discapacitat.
La manifestació l'ha convocat l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT. La seva portaveu, Amàlia Clara, ha exigit solucions immediates per evitar els acomiadaments.
Si no ens ajuden amb el que els hi correspon per obligació, la cartera de serveis socials per a aquest ordre de necessitats de la Generalitat de Catalunya quedarà deserta, perquè el 97% dels recursos els gestionem nosaltres i avui estan en risc. I és per això que ens hem fet visibles per dir ja n'hi ha prou.
La plataforma SOS Costa Brava i diferents entitats del territori presenten 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Litoral Gironí.
Denuncien que els 4 criteris que utilitza el pla són insuficients i que a més no tenen en compte la capacitat del territori.
FM Girona, Siso García.
L'entitat, juntament amb associacions del territori, ha presentat un total de 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, la base que ha servit per aplicar l'actual moratòria. Escoltem l'advocat Eduard Ribot.
De fet, l'exigència de la plataforma de la SOS Costa Brava amb el Pla Director és de desclassificacions massives de tots els sòls urbanitzables pendents d'executar.
Polèmica a Tarragona amb el Top Manta. La Pimec ha organitzat una taula rodona pel proper 6 de maig que pretén ser transversal.
L'objectiu és que se'n desprengui un pla d'acció a nivell de tota la costa catalana.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, també ha afegit que hi seran presents marques i patents, a més de Comerç Barcelona i Girona, i l'exconseller d'Interior, Jordi Jané. A més, Nieto creu que es necessita la complicitat dels polítics municipalistes per combatre aquesta pràctica.
La pràctica il·legal del comerç s'està realitzant en un terme municipal, i el terme municipal, el que té l'exclusiva, és l'alcalde del poble.
Álvaro Soler, Sara Baras o Els Pets seran alguns dels protagonistes de la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils.
El certamen se celebrarà del 25 de juliol a l'11 d'agost, amb un total de 12 actuacions d'artistes de primer nivell internacional.
La nova ràdio, David Fernández.
També hi haurà un tribut a cuina a càrrec de Momo. El director del festival, Martín Pérez, defensa la programació i diu que la de l'any passat potser no va ser del tot encertada.
L'any passat considero que nosaltres no vam estar prou encertats amb el programa. L'expectativa d'aquest any és molt més elevada, perquè no se'ns acudeix cap d'aquests concerts que pugui no ser un concert d'interès al públic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. En conjunt, el temps d'aquest dijous és bastant més estable respecte a dies anteriors. A hores d'ara trobem valors de temperatura que oscil·len entre els 18 i 22 graus a la major part de Catalunya i fins i tot fa força sol a les comarques del sud del país. En canvi, cap a les comarques de Girona, Barcelona i també cap al Pirineu, aquí els núvols són més compactes i esporàdicament deixen alguna tímida precipitació en cotes de neu situades cap als 1.400 metres. I de fet, el que resta d'aquest dijous continuarem parlant d'aquest temps més ennuvolat amb alguna precipitació cap al nord i nord i més sol cap a la resta. I també encara trobarem vent cap al sector de l'Alt Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, vent moderat que pot bufar localment amb cops forts. De cara a aquest proper divendres, doncs el temps en conjunt serà estable, un dia marcat pel domini del sol, amb poca nuvolositat. Això sí, encara cap al matí pot aparèixer algun núvol cap al Pirineu, així com a la tarda, en conjunt però sense precipitacions i temperatures aquest divendres que seran semblants o localment una miqueta més altes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Via. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara es mantenen algunes complicacions, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona. Veiem per càmeres cues a la C58 a Sant Quirze del Vallès, Montcada en direcció Barcelona, també a Terrassa en direcció Manresa. Afegir també la B30 amb lentitud a Cerdanyola del Vallès en direcció nord i també a Barberà per anar cap al Papiol. Direm també que també hi ha complicacions. A l'A2, unes obres a Castellolí estan provocant encara cues d'uns 3 quilòmetres per anar en direcció Lleida. I acabem amb les rondes. A la ronda de dalt hi ha lentitud entre Esplugues i Vall d'Hebron en direcció Trinitat i també entre el nus de la Trinitat i Via Júlia en direcció Llobregat. Pel que fa a la B10, a la ronda litoral, veiem per càmeres cues entre Montjuïc i Prim en direcció Trinitat i també en el tram comprès entre Prim i Barceloneta en sentit contrari, en direcció Llobregat. Això és el més destacat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els alcaldes del Pallars Sobirà i la Generalitat es conjuren per aconseguir que el Doctor Music Festival torni al Pirineu en un futur immediat. Els edils s'han reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori, Damià Calvet, que s'han compromès a celebrar reunions trimestrals per treballar en el desenvolupament de la comarca. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La cimera al Palau de la Generalitat ha durat dues hores en què s'han tractat multitud de temes relacionats amb el desenvolupament del Pallars Sobirà. Com ha explicat el president de la comarca, Carlos Isus, un d'aquests ha estat el futur del Doctor Music Festival.
Fer una possibilitat d'obrir noves edicions, però que poden ser unes noves edicions, amb redimensionant i reubicant espais, i si tot això encaixa, el Doctor Music pot ser un projecte que amb el futur es pugui tornar a estudiar, i el futur vol dir un futur immediat.
Isus ha assegurat que la promotora continua pensant en Escalarre com a lloc ideal per celebrar el festival. Al seu torn, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha garantit que la Generalitat posarà de la seva part.
Tenim doncs una sèrie de tecnologies que ens permetin generar avisos a partir de precisament aquestes prediccions meteorològiques. Segurament es podran donar permisos condicionats que, en cas que no existeixin ni aquests avisos meteorològics ni avisos de risc, puguin comportar la celebració de determinats events.
La reunió ha acabat amb el compromís de la Generalitat de fer reunions trimestrals amb la comarca del Pallars Sobirà que serveixin per fer seguiment de reptes com la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona per al 2030.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Les empreses d'economia social surten al carrer. Prop de 5.000 persones, segons l'organització, s'han manifestat aquest migdia a Barcelona, convocats per l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT. Reclamen subvencions a l'administració per evitar la pèrdua de 1.600 llocs de treball els propers mesos a causa de l'augment del salari mínim. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Amb el lema "Amb la meva feina no s'hi juga", unes 5.000 persones amb discapacitat intel·lectual i amb especials dificultats, com ara trastorns mentals severs o paràlisis cerebrals, han reclamat avui solucions per evitar que més de 1.500 persones del sector perdin la feina. La portaveu de l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, Amàlia Clara, ha exigit solucions immediates.
Si no ens ajuden amb el que els hi correspon per obligació, la cartera de serveis socials per a aquest ordre de necessitats de la Generalitat de Catalunya quedarà deserta. El 97% dels recursos els gestionem nosaltres.
Celebren la pujada del salari mínim fins als 900 euros, però els ha agreujat la situació perquè no s'ha acompanyat de diners per assumir-la. Així ho explica almenys en Josep Maria Sureda, treballador de la Fundació Privada El Molí d'en Puigverd, de Palafolls i Masnou. Ho ha explicat a la xarxa.
Veiem molt positiu la pujada del salari mínim, però alhora creiem que les administracions públiques no estan fent el que s'ha de fer, que és col·laborar en aquest desenvolupament de la pujada.
La marxa ha sortit de la delegació del govern espanyol i ha acabat davant el Departament de Treball, on s'han reunit amb el secretari Josep Ginesta.
I justament Josep Ginesta passa la pilota al govern espanyol.
Ginesta ha anunciat des de la xarxa que impugnaran la distribució de recursos que ha fet l'administració central, ja que no té en compte la singularitat dels centres especials de treball que hi ha a Catalunya.
El compromís de que impugnarem la distribució de recursos, perquè fixin-se, dels recursos addicionals que diu l'Estat que posarà en els centres especials de treball, a Catalunya poden arribar-ne al 16% quan tenim un 22% de persones del conjunt dels que té l'Estat, no? Per tant, hi ha un greuge claríssim en aquest finançament i tornarem a reclamar i farem les impugnacions corresponents.
El secretari general del Departament de Treball també ha assegurat que la Generalitat ha fet els deures que li tocaven a l'hora de destinar recursos al mercat laboral protegit.
Desarticulada al Camp de Tarragona i l'Aragó, una xarxa de narcotraficants. S'han detingut 7 persones i comissat 300 grams d'heroïna i 2 quilos de xis, a més de diners en metàl·lic i or. L'operació d'avui és la tercera que efectua la Policia Nacional contra el mateix clan familiar afincat a Reus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'organització tenia una àmplia xarxa complexa de drogues i ja s'han extret 300 grams d'heroïna, 19.000 euros en metàl·lic i 500 grams d'or, entre d'altres. Aquesta és la tercera fase de la investigació, ja que es va iniciar el gener del 2018, per coneixement que es distribuïa a la ciutat de Saragossa. La segona fase es va posar en marxa a principis del 2019 i es van fer 12 detencions a Reus i a Riudoms. Finalment, en aquesta tercera operació va centrar-se en un dels membres de l'organització criminal, que va fer de transportista pel subministrament de narcotraficants a Osca i a Saragossa. Els 7 detinguts passaran a disposició judicial i es va decretar presó provisional per 6 d'ells i llibertat amb càrrecs pel restant.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els candidats a les eleccions generals que són a la presó no en podran sortir per fer campanya. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem a poques hores per l'inici de la mateixa. Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn havien demanat que els alliberessin.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat la decisió i ha destacat la incongruència que Joaquim Forn pugui ser escollit per a una mesa electoral però no pugui fer campanya.
Una persona que pot ser escollida per ser, estar en una mesa electoral i validada que els vots que fem tots doncs, han estat correctament i han sigut democràtics, aquesta persona se la pot estar en una mesa electoral però no se la deixa sortir a fer una campanya electoral perquè els ciutadans la puguin votar, no? Per tant, d'alguna manera estem, diguem-ne, amb un atzucac en el qual demostra una vegada més que l'Estat espanyol, quan se li presenten reptes democràtics, entra en col·lapse.
La sala considera que es mantenen les condicions per les quals se'ls va empresonar i que ara estan en un moment del judici en què aquesta activitat, que implicaria desatendre la crida judicial, provocaria una important disfunció en el desenvolupament del procés.
I mentrestant, avui en el judici al Suprem, agents de la Policia Nacional que van actuar a Barcelona l'1 d'octubre han tornat a qualificar els votants d'agressius i organitzats i els Mossos de passius. En la sessió del matí, els testimonis han tingut diverses enganxades amb les defenses. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tots els policies nacionals han coincidit en les seves versions. L'oposició de la ciutadania en els centres de votació estava organitzada. La seva actitud era agressiva i la dels agents dels Mossos d'Esquadra passiva. Tres dels policies han explicat que hi havia encaputxats a l'interior dels col·legis electorals. Durant l'interrogatori a un dels agents, l'advocat de Vox ha comès una errada clamorosa. Ha preguntat al policia si l'1 d'octubre va veure gent amb llaços grocs de solidaritat amb els presos polítics. El 1 d'octubre, la justícia encara no havia empresonat ningú.
En los centros de votación en los que intervino, vio usted que los concentrados mostraran elementos identificativos, lazos amarillos.
No lo recuerdo. Igual alguna estelada, pero no lo recuerdo.
L'advocat de la defensa, Jordi Pina, ha acollat un dels policies fins que ha acabat reconeixent que no va veure com es llançaven objectes al Col·legi Àgora de Barcelona. Prèviament, havia dit que s'havien llançat pedres.
Exactamente no lo vi.
Ah,
Bueno, pues yo le estoy preguntando lo que usted vio.
Sí, había el lanzamiento, pero si me dice específicamente lo que era, si era una piedra o era... no lo sé.
¿Usted vio lanzamiento de objetos, sí o no?
No.
Pina també ha enxampat un altre inspector que enredava explicant intervencions en diversos centres i col·legis on havia estat i on no hi havia estat.
A la tarda han declarat diversos agents de la Policia Nacional. Tots han reafirmat que les forces de l'Estat van fer una bona i continguda actuació l'1 d'octubre. I de nou han criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra.
Dos agents que van participar a l'operatiu a Girona han assegurat que els Mossos s'abraçaven amb els manifestants i fins i tot els informaven de la presència d'altres cossos policials. L'advocat de la defensa, Benet Salellas, li ha preguntat a un d'aquests agents per què es va triar l'Escola Verda de Girona per enviar-hi reforços, una pregunta que ha provocat la intervenció del jutge Marchena.
¿Tenía algo que ver que las hijas del presidente Puigdemont acudieran a esa escuela para que fuera seleccionada?
Vamos a ver, señor Letrao. ¿Cómo va a saber el declarante la motivación que tuvo el que ordenó la entrada en ese colegio, si eso estaba relacionado con las hijas del señor Puigdemont? Es una pregunta de pura conjetura, y usted lo sabe.
També ha declarat un policia nacional que va participar en l'operatiu al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I de Lleida, on un home va patir un atac de cor. La gent que el va atendre ha explicat que l'acció policial no es va aturar.
Mientras se atendía a esa persona que estaba inconsciente en el suelo con un desfibrilador, ¿ustedes pararon su intervención policial a la espera de cómo se resolvía esa situación?
No, era independiente. Esa persona estaba fuera del cordón policial, le estaban siendo atendido, y en ningún momento estaba en la puerta del colegio. No molestaba para nada, no intervenía para nada.
Les declaracions al Tribunal Suprem es reprendran dilluns que ve.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya accepta la personació de Vox com a acusació popular en la causa contra el president Quim Torra per mantenir els llaços grocs als edificis públics.
Vox va presentar una querella contra Torra gairebé al mateix temps que la Fiscalia. Ara el TSJ ha acceptat que els dos procediments s'acumulin. La querella del Ministeri Públic contra el president era per desobediència, per haver fet cas omís dels requeriments de la Junta Electoral que li ordenaven retirar la simbologia independentista dels edificis públics.
Tot això el mateix dia que el jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha arxivat la causa per detenció il·legal oberta arran d'una denúncia del president Quim Torra contra la Policia Nacional per les detencions del passat 16 de gener.
El jutjat havia obert una causa penal per investigar si la policia es va extralimitar en els arrestos de 16 activistes, entre ells els alcaldes de Celrà i Verges, pels talls de l'AB a Girona durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Ara la magistrada, però, considera que no hi ha prou indicis de delicte i ha decidit arxivar la causa.
I a Olot, l'Ajuntament s'ha vist obligat també a retirar el mural d'homenatge als 100 anys de la càrrega de Ramon Casas, instal·lat a la façana de l'Ajuntament. A l'obra hi apareixien destacats líders polítics, jutges del Suprem i fins i tot el rei Felip VI. En el seu lloc hi ha ara una gran tela negra en compliment a un requeriment de la Junta Electoral. Olot Televisió, Paula Núñez.
L'alcalde d'Olot creu que es tracta d'un exercici contra la llibertat d'expressió i confia que la iniciativa amb motiu dels 100 anys de la càrrega podrà continuar després de les eleccions.
Quan no sigui la Junta Electoral la que decideixi les coses, sinó que tornem a la normalitat, per dir-ho així, perquè ja no estem en període electoral, jo crec que això continuarà, si els artistes volen. Ara, si els artistes diuen, no, mira, tu, escolta, ja hem acabat, doncs ho retirarem i tornarà a ser doncs, la façana de tota la vida.
És la segona vegada que el consistori ha de treure elements de la seva façana a petició de la Junta. Fa uns dies ja va retirar la pancarta de suport als polítics empresonats, que està penjada a l'edifici del costat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La plataforma SOS Costa Brava i diferents entitats del territori han presentat 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic del Litoral Gironí. Denuncien que els 4 criteris que utilitza el pla són insuficients i que, a més, no tenen en compte la capacitat del territori. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat, juntament amb associacions del territori, ha presentat un total de 13 al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, la base que ha servit per aplicar l'actual moratòria. Escoltem l'advocat Eduard Ribot.
Si no fem abans aquesta anàlisi prèvia de quina és la magnitud del problema a la Costa Brava, difícilment podem abordar a fons el greu problema que és el de la necessitat d'un canvi de rumb. De fet, l'exigència de la plataforma de la SOS Costa Brava amb el pla director és de desclassificacions massives de tots els sòls urbanitzables pendents d'executar.
A banda dels projectes vinculats directament a la construcció d'habitatges, la plataforma també demana un replantejament del projecte de la C32, que insisteix que està vinculat indirectament al desenvolupament de projectes urbanístics que ja estan aprovats a nivell municipal.
La petita i mitjana empresa tarragonina li declara la guerra al Top Manta. De moment, la Pimec ja ha organitzat una taula rodona pel proper 6 de maig que pretén ser transversal. Diu és que se'n desprengui un pla d'acció per tota la costa catalana. Radio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, ha explicat que es tracta d'una taula transversal on hi participaran moltes persones amb coneixement de causa. També ha afegit que hi seran presents marques i patents, a més de Comerç Barcelona i Girona, i l'exconseller d'Interior Jordi Jané. A més, Nieto creu que es necessita la complicitat dels polítics municipalistes per combatre aquesta pràctica.
La pràctica il·legal del comerç s'està realitzant en un terme municipal, i el terme municipal el que té l'exclusiva és l'alcalde del poble, que és el màxim responsable o representant de la ciutadania.
Des de Pimec Tarragona volen que aquesta taula sigui exemplar, que tingui un pla d'acció a tota la costa catalana. Asseguren que des d'altres indrets de l'estat espanyol també s'han interessat per aquesta taula.
L'estudi d'arquitectura Baena Casamor ha estat el guanyador del concurs per redactar el projecte de l'espai cràter d'Olot. Aquest se situarà als peus del volcà Montsacopa. L'objectiu és construir un espai d'interpretació del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa i Museu dels Volcans. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Conceben l'equipament com un espai soterrat entre els carrers Roser i Macarnau, al sector del Puig del Roser, on recentment es van trobar evidències d'un antic volcà. Toni Casamor és membre de l'estudi d'arquitectura Baena Casamor.
Estem fent un accés a dintre el volcà i, per tant, estem musealitzant el propi volcà. La gent, quan entri al volcà, quan entri al centre cràter, tindrà la sensació d'entrar dintre un volcà i tenir una experiència molt important.
Avui l'equip de govern d'Olot també ha anunciat la signatura d'un conveni amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, integrat al CSIC, l'equip de recerca vulcanològica més important de l'Estat, amb integrants garrotxins que redactarà i supervisarà els continguts principals de l'exposició permanent.
Causando impresión cada día cuando levanta. En cultura, Álvaro Soler, Sara Varas, Carlos Núñez o Els Pets seran alguns dels protagonistes de la 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. El certamen se celebrarà del 25 de juliol a l'11 d'agost, amb un total de 12 actuacions amb artistes de primer nivell internacional. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Per primera vegada hi haurà dansa amb Sara Varas, que opirà un cartell format per Álvaro Soler, Diego El Cigala, Carlos Núñez, Els Pets, Sau 30, Fangoria, Rosalén, Vanessa Martín, Rosario i Aidex Annau. També hi haurà un tribut a Queen a càrrec de Momo. El director del festival, Martín Pérez, defensa la programació i diu que la de l'any passat potser no va ser del tot encertada.
L'any passat considero que nosaltres no vam estar prou encertats en el programa. Estem aprenent, evidentment. Es quedarà molt per aprendre. L'expectativa d'aquest any és molt més elevada perquè no se'ns acudeix cap d'aquests concerts que pugui no ser un concert d'interès al públic.
El Festival de Música de Cambrils, que compta amb un pressupost de 1,6 milions d'euros, posarà a la venda les entrades el pròxim dilluns. Porque no bajamos a la playa
para así practicar pronto por la mañana. A la Sénia, al Montsià, aquest diumenge arriba el certamen internacional de bandes de música Vila de la Sénia. El duel serà a càrrec de dues bandes musicals de València i de Corunya. També hi ha preparades activitats musicals que començaran a primera hora de la tarda amb la desfilada de bandes. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa.
La banda de música Societat Escola Musical Santa Cecília de l'Ollera, de València, i la banda de música Sementeira de Cambre, de Corunya, tocaran a la Casa de Cultura com a obra obligatòria Three Skates for Wine Ensemble, de Luis Serrano. Després, cada banda n'ha escollit una lliurement. El coordinador general del Certamen Internacional de Bandes de Música, Vila de la Sénia, Pep Vila.
Seran dos bandes de moltíssima qualitat, de moltíssim nivell, i a més que venen amb una motivació forta.
El Certamen Internacional de Bandes de Música, Vila de la Sénia, organitzat per l'agrupació musical Sénica, està obert a bandes no professionals d'arreu del món.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Nàstic s'aferra a les seves possibilitats de salvació de segona.
Després de la victòria del Nàstic al nou estadi contra el Numancia, l'equip intentarà guanyar fora de casa, uns deures complicats i que sens dubte seran fonamentals si els homes d'Enrique Martín volen quedar-se a la divisió de plata. Miguel Palanca, que va disputar el seu primer partit com a titular del conjunt grana, va dir que l'equip es troba en una guerra i que cada partit és una final.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Enric Rosique.
Després de la victòria del Nàstic al nou estadi contra el Numancia, l'equip intentarà guanyar fora de casa. Uns deures que es presenten complicats i que, sens dubte, serà fonamental si el Martín volen quedar-se a la divisió de plata. Miguel Palanca, tarragoní, que va disputar el seu primer partit com a titular al del conjunt grana, va dir que l'equip es troba en una guerra i que cada partit és una final.
És com anar a la guerra, hem d'anar a intentar lluitar, com vam fer l'altre dia aquí a casa, que es noti des del minut 1 que la necessitat que tenim d'aquests punts, de lluitar fins al final, i jo crec que són tres punts fonamentals si volem somiar amb la permanència.
El jugador grana també assegura que queda molt camí per fer, però que la victòria del passat diumenge va ser una victòria moral i que l'equip va fer una passa endavant.
La situació continua sent difícil, hi ha uns punts de diferència que així ho diuen, però jo crec que moralment va ser molt important la victòria de l'altre dia per plantar unes bases de lo que volem, de lo que volem aconseguir quan arribi el 8-9 de juny, l'últim dia.
Recordem que el conjunt grana jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'estadi Los Juegos del Mediterráneo contra l'Almeria.
Ja està en marxa la nova escola de ciclisme de Ripoll.
Amb una desena d'alumnes en la primera sessió, els joves ciclistes i el monitor Carles Torrent van estrenar el nou circuit de Pamtrac de la capital. Unes instal·lacions que han de permetre formar nens i nenes interessats en pedalar sobre les dues rodes.
En bàsquet, la Unió Esportiva Mataró ha de guanyar el Club Bàsquet Roser per fugir de la zona perillosa.
La Unió Esportiva Mataró rep aquest dissabte a casa el càmping Bianya Roser, quan queden només 5 partits per acabar la fase regular de la Copa Catalunya Femenina. L'equip maresmenc ha de vèncer, però no caure en zona perillosa, mentre que les barcelonines ho han de guanyar tot per aspirar a la final a 4. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala.
L'Uni Girona i Cadí la Seu comencen amb bon peu al play-off de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Tots dos van guanyar el primer partit de la sèrie de quarts. Ara els cal sumar un segon triomf per accedir a semifinals. El Cedis va superar el Guipúzcoa per 84-73 i diumenge jugarà la classificació a Sant Sebastià. Andrea Vilaró va liderar l'equip i va acabar amb un 37 de valoració. Tampoc va fallar l'Espar City Leaf amb la victòria per 69-59 davant l'Araski.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La Xarxa de Comunicació Local.
Un líder, un traïdor, un assassinat injust.
La passió d'Esparreguera, 10, 17 i 23 de març, 7, 13, 19 i 28 d'abril, 1 i 5 de maig. Compra d'entrades al web lapassió.net.
Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. I'd leave it all.
change. Baby, if you want me, then all of this will go. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.